Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'ordenança de la zona de baixes emissions de Barcelona que prohibeix els vehicles més antics entrar al perímetre que delimiten les dues rondes de Barcelona per tal de reduir la contaminació atmosfèrica. La sentència, que ara es pot recórrer, considera que l'ordenança municipal que es va aprovar el desembre del 2019 compta amb deficiències en la seva elaboració, falta d'informes determinats i un excés en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles que estan exclosos d'entre d'altres. La sentència estima així els 6 recursos de 10 col·lectius, entre els quals hi ha la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya i el Gremi de Tallers de Reparació de Vehicles i Transportistes, d'entre d'altres. Des d'inicis del 2020, els vehicles sense cap etiqueta ambiental de la DGT no podien entrar en aquesta zona de baixes emissions de la capital catalana. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha emplaçat aquest dilluns a la Comissió Europea a donar una resposta comuna equilibrada a les necessitats a tots els països per afrontar l'alçada dels preus del gas i l'electricitat.
Hay dos aspectos fundamentales. El primero es garantizar el suministro energético y también la evolución del precio del gas y su traslación al precio de la electricidad. Por tanto, estamos hablando de dos elementos en los que yo creo que la Comisión Europea esperamos pueda encontrar una respuesta equilibrada que nos permita a todos los países el poder responder en función de cuál sea la gravedad de la situación.
L'executiu espanyol defensa modificar el model de mercat elèctric perquè es desvinculi del preu majorista del gas, el que paguen els consumidors per l'electricitat. La proposta compta de moment amb el suport dels països del sud, Itàlia, Portugal i Grècia, que topa amb el recel dels països com Alemanya. De fet, acabem de saber que Hongria bloquejarà qualsevol sanció europea contra Rússia que inclogui l'embargament de l'energia, tot al·legant que aquesta mesura és una línia vermella per a Budapest, ho ha afirmat el ministre d'Exteriors hongarès abans de participar al Consell d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea. I SOS Racisme alerta que el 60% de les situacions de racisme que identifica no han arribat a la denúncia. Segons l'entitat, el principal motiu és la manca de confiança en el sistema per rebre una resposta justa. Alicia Rodríguez, coordinadora del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme a Catalunya, ha explicat des del migdia que la manca de suport institucional fa que sigui difícil el reconeixement del racisme.
Hi ha una manca de suport institucional i una manca de voluntat política de fer front a aquestes situacions. És difícil, primer, que es reconegui que existeix racisme. És difícil que reconegui també que és un tema estructural. I, per tant, si és difícil reconèixer això, és molt problemàtic també poder abordar-ho.
El total de casos portats per l'ONG gairebé es dupliquen respecte al 2019. L'any passat la discriminació més habitual van ser les agressions entre particulars i les vulneracions en els accés als drets socials. Justament avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha garantit que s'actuarà en conseqüència i amb contundència quan finalitzi el procés judicial contra 6 Mossos d'Esquadra acusats d'una agressió racista al Bages el 2019. I ara els esports amb Pau Massip.
Esports en directe. Queden poc més d'una trentena de quilòmetres per acabar la primera volta de la Volta a Catalunya de ciclisme, una etapa que acaba a Sant Feliu de Guíxols. Ara mateix un grup d'escapats que porta un minut de diferència amb el gran grup encapçalat per Bruno Armirel, Jonathan Caicedo, Theo de la Croix, Jonas Iversby Hitberg, Alexander Molinar i Peter Sierri estan començant a escalar l'Alt de Romanyà quan la pluja ha fet acte de presència a l'etapa, complicant el descens d'aquest primer alt, aquesta primera etapa de la Volta a Catalunya. Us en donarem més detalls al butlletí de les 5. I la jugadora del Barça, Irene Paredes, ja té l'alta mèdica i podrà disputar el partit d'anada dels quarts de la Champions de demà contra el Real Madrid. Paredes ha estat 4 setmanes de baixa per una ruptura muscular al bíceps femoral que es va fer en el partit contra l'Atlètic de Madrid. Tot i la seva alta, encara queden moltes jugadores a la infermeria i quan han entrat a la convocatòria. I el jove jugador del Girona, Arnau Martínez, cau de la convocatòria de la selecció espanyola sub-19 després de patir una lesió a l'estragal del peu dret durant el partit contra l'Eivissa. Martínez havia estat convocat amb la selecció per jugar 3 partits classificatoris per a l'Eurocopa. Espanya jugarà dimecres contra Dinamarca i dimarts vinent contra Àustria per tancar la ronda d'elit del grup 7. I en hoquei sobre gel, el Barça i el Puigcerdà es disputaran la final de la Lliga. El club hoquei gel Puigcerdà va aconseguir una còmoda victòria per 6-2 davant el Majadahonda a la semifinal. Pel que fa al Barça, el vigent campió va aconseguir el pas a la final a la tanda de penals després d'haver empatat a 1 amb el Haka. A la final es jugarà el millor de 5 partits. Els 2 primers es disputaran a Puigcerdà aquest proper cap de setmana i el tercer serà a Barcelona el 3 d'abril.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora a les 5. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts. Si explico una interioritat, ara diria... El senyor Espadaler m'ha dit, menys mal que teniu el Barça. Que ens dona alguna que altra alegria, no? Ramon Espadaler, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Com està?
Bé, ara ho comentàvem així en off, en lo privat, personal, familiar, afortunadament, gràcies a Déu, molt bé. Tenim salut, tenim feina, no ens podem queixar pel demés, home, doncs ja va incrementant-se la preocupació.
Ja m'hi imagino.
Per la política, per l'entorn, pel propi, l'internacional, per tot el que està passant, que no és senzill.
I cap a on anem, no?, segurament?
I cap a on anem, vull dir, aquesta és una gran pregunta. Jo tinc la sensació... A vegades es diu allò, no és un canvi d'època, sinó és una època de canvis o un canvi d'època. Tinc la sensació que estem al vell mig d'una cruïlla, que, com diria el poeta, que el vell no acaba de morir, el nou encara no ha nascut, però que estem immersos en un moment de canvis molt profuns. I que a vegades això, almenys a mi, m'ajuda a tenir claus d'entendre algunes coses que de cop i volta... canvien en la geopolítica o en decisions que havíem donat per sentat que eren d'una manera històricament i que van canviant. Jo crec que s'explica una mica per això, perquè estem en un moment de transformació profunda i costa viure entre dos mons.
Però és una transformació profunda en general, no? Des del més alt de la macropolítica al més baix de la micropolítica,
sí.
No?
Sí, jo crec que hi ha molts factors, també, que d'alguna manera juguen aquí. Tot el tema de la pandèmia ens ha sotregat d'una manera allò tremenda. Val a dir que en els dos grans esdeveniments d'aquests tres últims anys, que són la pandèmia i la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, tots els savis més savis, la pandèmia no la va preveure ningú, exceptuant alguna excepció que havia dit algun dia, podria venir un virus així, però no era una cosa previsible i ens ha sotregat a tots, rics, pobres, els del nord, els del sud, els de països desenvolupats, els que estaven en vies de desenvolupament, i hem viscut coses que si ens haguessin dit que viuríem amb antelació no ens ho haguéssim cregut, estareu tants mesos tancats a casa, hi haurà tota aquesta mortaldat. I ara és un escenari realment diferent, respon a una altra lògica, però tot el que és la invasió de Rússia, tampoc els grans geoestrategues donaven com per fet que les amenaces de Putin es concretarien. Sí, però és una mica un bravucón, per dir-ho en llenguatge, però com molt col·loquial, no? I al final ha acabat passant. Per tant, estan succeint coses que no teníem previstes i que ens alteren la nostra vida en lo més personal, en l'impacte. En primer lloc, en el cas de la guerra, jo crec que el drama és per les persones, fa mal al cor veure com la gent ha de marxar. No sé, és famílies que vivien com tu i com jo fa 4 setmanes, que no poc preveien això, i ara es troben exilant-se o marxant com bonament poden. I crec que aquesta imprevisibilitat, doncs, també d'alguna manera ens afecta molt, no? I ens obliga a replantejar coses.
Si tots estiguéssim junts avui, sabríem cap a on avançar?
Units per avançar és la marca del nostre partit. Home, jo crec que hi ha alguns aspectes que és bona junts, que és bona units. Nosaltres, d'aquí ve el nom, s'avança junts. I això vol dir avançar, deixi'm portar l'aigua cap al nostre molí, des de posicions de moderació i de centralitat, en el sentit més ampli del terme, centralitat d'ampli espectre, no? O dit d'una altra manera, difícilment des de les posicions extremes anirem gaire endavant, no? Siguin d'un signe o siguin de l'altre. I el Parlament, per bé i per mal, en qualsevol cas, és el que hi ha. Tenim les posicions extremes d'un costat i de l'altre de l'art parlamentari, no? Absolutament irreconciliables, però que es retroalimenten, perquè els uns creixen a base del que es cridassen els altres i viceversa. Recordaré sempre una vegada l'Arzallus, que ja és mort fa anys, que deia d'aquesta mena d'associacions una societat de mutu auxilio, no? Doncs és una mica això, entre la CUP i la gent de Vox, l'un per l'altre, en el fons van bé, perquè tot el que crida un ho capitalitza l'altre i viceversa, no? Nosaltres creiem molt en la necessitat d'acords d'ampli espectre en un espai central, sobretot en temes, per descomptat, crec que com a grup parlamentari, en aquest cas Socialistes i Units per Avançar, ho hem demostrat per sortir de la pandèmia. Nosaltres hem remat sempre al costat del govern. Clar que hi ha hagut errors, ningú n'és ensenyat i no hi ha manuals per gestionar crisis d'aquesta dimensió, però més enllà de la crisi, en altres aspectes econòmics, perquè ens ve una sotregada, jo crec que molt sèria econòmicament. I els que els ha afectat la guerra directament és un drama humà, familiar, personal. Nosaltres potser no el viurem amb aquesta crueltat, evidentment, segur que no, gràcies a Déu, no, però que sí que tindrem un impacte amb la pujada de les matèries primeres, amb la pujada del preu de l'energia, que ens deixarà allò que els economistes diuen menys renda disponible, que vol dir menys diners per fer doncs, la vida que ens havíem acostumat a fer, perquè primer haurem de pagar l'habitatge, després haurem de pagar el menjar, després haurem de pagar l'escola, haurem de pagar els serveis bàsics...
Home, si continuem així, primer haurem de pagar la factura de la llum i després ja veurem la hipoteca, no?
Sí, és complicat. Jo crec que venen ajustos importants. En ve un, jo crec, geoestratègicament, geopolíticament, que no és gens menor. A vegades diem, home, a Europa som uns privilegiats perquè tenim democràcia, cert, escollim els governs, cert, els podem canviar quan no ho fan bé, cert, hem generat un espai doncs, de pau durant molts anys, és veritat, hem generat un estat del benestar que no existeix en cap altre lloc del planeta, però a vegades ens oblidàvem de dir, jo crec que la invasió aquesta ens ho posa davant dels ulls, que podíem fer algunes d'aquestes coses perquè algú pagava la defensa. És a dir, els americans, que no tenien estat del benestar, però sí tenien més o menys. Jo crec que aquests grans debats tornaran, vindran, no són debats fàcils, no són debats que es puguin afrontar des de la demagògia, però els haurem de fer sí o sí, col·lectivament, com a país, Catalunya, com a país en sentit més ampli, Espanya, i com a Unió Europea.
En tot aquest moment és veritat que sembla que s'està reconfigurant tot el mapa de les relacions, no?
Sí.
Hi ha qui considera que tota aquesta crisi, per exemple, pot afavorir molt un pas endavant d'Europa com a tal, no? És a dir, l'acció conjunta d'Europa davant la guerra, però també l'acció conjunta d'Europa davant el Covid en són una mostra d'aquesta qüestió, però de manera paral·lela també, si alguna cosa estem veient, senyor Espadaler, que els matrimonis que estan ja formats a dia d'avui sembla passant per crisi important. Parlo del matrimoni del govern espanyol, però parlo del matrimoni del govern de Catalunya, també, no?
Sí, jo crec que tots els episodis sempre tenen algun element doncs, positiu per aprofitar, i tot el que ha estat la reacció d'Europa molt més àgil ara que la crisi del 2008 financera de donar resposta al Covid a base de fer injeccions de recursos de diner per canviar l'economia, això ha estat positiu. Ara el que vindrà, intueixo, d'aquesta crisi que tenim, aquesta guerra oberta, que ja doncs, serà una nova configuració geopolítica, per tant, segurament més pes. És difícil, diuen els savis, jo no en soc, de pensar en un exèrcit europeu, en una política de defensa tan comuna, però sí que entre l'extrem d'ara i el que seria potser l'òptim, doncs s'avançarà en aquest sentit. I mentre a Europa passa això, doncs aquí a vegades un té la sensació que ens mirem una mica massa al melic, perquè el món canvia de pressa, el món, ens agradi o no, no ens mira, i aquesta és una realitat. El món ara mira Rússia, mira Ucraïna, mira el preu de les matèries primeres, mira com abastim els mercats, mira l'evolució de les borses, mira el preu de l'energia. I aquí doncs, tenim un govern francament molt malavingut, tremendament malavingut, indissimuladament malavingut, i això no és un bon senyal en temps de crisi. A vegades, jo formo part del grup parlamentari, perquè així van coaligar-nos amb el Partit dels Socialistes, com Units per Avançar, que és el partit del qual pertanyo, Ens fem la reflexió que se'ns fa difícil fer millor oposició de la que ja es fan els partits del govern entre ells mateixos, i em remeto als fets. Algunes vegades ens hem quedat curts, i això ho hem parlat alguna vegada amb el Salvador Illa, en la crítica al govern, perquè intentes, bueno, doncs, contextualitzar-la i ser prudent, i a vegades doncs, ve una crítica d'un dels dos partits contra l'altre que ho fa sotregar tot, que aquests dies estem visquent.
Com ara, no? Anava a dir.
Exactament. Tenim la sotregada del taulell d'escacs que va fer el senyor Rufián la setmana passada, que jo crec que encara va tenint rèpliques, és un terratrèmol amb bastanta intensitat, avui encara n'ha tingut alguna, vist en forma de Tardà, que ha fet unes opinions doncs de defensa del que havia fet el Rufián. Tenim pendent tot el tema de la presidenta del Parlament, que si ha de plegar, que si no. Ara em sembla que l'última notícia deia que faria un recurs per no haver d'afrontar el judici, o que recorreria, amb la qual cosa pot certament guanyar una mica de temps. I tenim una divisió indissimulada i profunda, i per tant preocupant, perquè en temps de moviments tan seriosos com els que estem visquent, els governs han de tenir unitat, coherència, solvència, han de projectar estabilitat, no poden ser un element més de desestabilització.
I aquí diu que el rellotge del compte enrere d'aquest govern, o del que és la unió entre Junts i Esquerra Republicana, doncs està en, diguem, caminant cada vegada més ràpidament, no? Que la unitat independentista, allò que havíem dit, la unitat independentista està menys unida que mai. No sé com ho veu.
No, que està menys unida que mai jo crec que és una evidència. Hem passat d'uns temps, ja fa uns quants anys, doncs, d'un full de ruta que deia, escolta, amb escassament doncs, 18 mesos, em sembla que era, doncs, que serem independents, i això serà meravellós, lligarem els gossos amb llangonisses, d'un engany col·lectiu que els que ens vam atrevir, doncs, d'alguna manera dir, home, les coses són més complexes i potser no es pot anar per aquest camí, i potser les coses s'han de fer més pas a pas, doncs ens van dir de botiflers per munt, diguéssim, i ara jo crec que col·lectivament el país... Una cosa és el sentiment, que evidentment s'ha de respectar, només faltaria, però més enllà del sentiment, molta gent que té el sentiment independentista i que, per tant, és absolutament respectable, evidentment s'ha anat compte que això va per llarg, que les coses s'han fet francament malament. Això no vol dir ni que canviïn de vot, ni això, però sí que hi ha un desinflament considerable, i sobretot jo el que noto és que no hi ha allò que abans en deien, el procés ha anat generant conceptes i paraules, i vam estar visquent molt de temps del full de ruta. Recorda vostè els xocs de trens, el full de ruta... Doncs no hi ha un full de ruta que ens digui, i com ens sortim d'aquí? Què és el que prioritzem? I aquest és un problema, i aquest és un problema. I en aquest sentit, nosaltres com a grup parlamentari, doncs el que defensem és que anem a una nova orientació del finançament, perquè això, el que no són pessetes són punyetes, i necessitem per garantir els serveis, anem a mirar de fiançar les competències, anem a identificar els temes, això que li deia, d'aquest aspecte central, en sentit ampli, en els que es pugui avançar com a país.
Déu-n'hi-do. Junts per Catalunya li preguntava a Esquerra Republicana si volen trencar el matrimoni, ho diré d'aquesta manera, de trencar el govern, en realitat deien ells, per apostar per un govern amb els comuns i els socialistes des de fora. Això d'alguna manera l'inclouria vostè, també. Aquesta és una possibilitat real, senyor Espadaler?
A veure, jo crec que no té sentit en aquesta legislatura doncs, especular sobre canvis de socis en els governs, almenys aquesta és la meva opinió. Per tant, passi el que passi, ha de passar per les urnes, el que sigui, no? I un cop passat per les urnes, els manuals de la política diuen, escolti, depèn de per fer què. Jo crec que una unió d'aquests partits que vostè esmenta per anar a seguir caminant pel camí de la independència no té cap sentit. Ja l'hem recorregut, aquest camí. Una unió doncs, per prioritzar una agenda econòmica i social que ens ajudi a salvar els mobles de la situació que tenim, doncs es pot mesurar. Però en qualsevol cas, jo crec que és inconcebible sense passar abans per unes eleccions, que tampoc les veig, Jo crec que el govern té una mala salut de ferro, S'ho diran tot, això, però jo crec que aniran resistint, Sóc dels que pensa que això...
O sigui, que vostè no creu que
fins a les municipals, fins a les municipals, aquí no es mourà ningú.
Vostè es presentarà a les municipals, finalment?
Nosaltres, com Units per Avançar, ens presentarem a les municipals. Ja ho vàrem fer les últimes municipals, en alguns llocs amb aliança amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, és el cas de Barcelona. Nosaltres hem aportat, si deixem-ho dir així, la persona d'Albert Batlle, el quart tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat. Estem contents, tenim la responsabilitat d'aquesta tinència d'alcaldia, tenim les gerències, ens responsabilitzem a través de persones d'Units, la gerència de Sarrià-Sant Gervasi, la gerència de Seguretat, dues maites, la primera Català i la segona Casado.
Sí.
Hem fet, jo crec, una bona feina, i per tant som partidaris de reeditar aquest acord. I amb d'altres municipis ens vam presentar sols, i és probable que això també ho continuem fent, per anar-nos arrelant les eleccions municipals per tothom, també per nosaltres, que som un projecte petit, modest, és una bona oportunitat per arrelar-se en els territoris, no? I hi estem treballant.
Amb els socialistes bé, no?
Amb els socialistes tenim una relació lleial, ens reconeixem com a diferents perquè som diferents. El nostre pacte a mi m'agrada recordar, doncs, que contempla marges de llibertat de vot en el cas dels representants d'Units en matèries sensibles per nosaltres. Va ser un partit de matriu democristiana, per tant, el tema de l'educació, els temes vinculats a la consciència, el dret a la vida, etc, etc, o els temes que tenen a veure amb la sanitat. Tenim un marge que utilitzem cada vegada que s'escau, ni el busquem ni l'evitem cada vegada que, doncs, que s'ha de fer, que podem votar, votem diferent, no? I això és així perquè som diferents, però allò que deia, Units per avançar, hi ha un tram central que és millor que anem units perquè eixamplem més aquest espai, perquè jo crec que les solucions... És poc probable que tornem a escenaris de bipartidisme gairebé perfecte com els que havíem viscut. Al Parlament de Catalunya hi ha 8 grups parlamentaris, potser nou, perquè em sembla que hi ha una escissió pel camí, em sembla, en el grup mixte del Partit Popular. Per tant, és difícil de governar això, no? No tornarem a aquest bipartidisme gairebé perfecte, per tant, ens obliga a fer acords, i els acords es fan entre diferents. I nosaltres amb això ens hem avançat, hem fet un acord entre diferents, el Partit dels Socialistes i nosaltres, al servei, això sí, clar, d'un programa, doncs, concret.
I recordant el passat per mirar el futur, sí. Senyor Espadaler, que abriu la possibilitat d'un partit que acabés dient-se Centrem per avançar?
Centrem per avançar, ja sé per on va. Vostè.
Home, és bastant evident, diria jo.
Nosaltres hem tingut... Nosaltres parlem amb tothom. Això jo crec que és una obligació de qualsevol partit polític i de qualsevol demòcrata, no? Per tant, en aquest context nosaltres vàrem parlar, doncs, amb el PDeCAT, que de fet és una mica la gènesi, estan la gènesi del projecte Centrem, vam parlar amb Centrem, però no vàrem acabar de compartir del tot el projecte tal com s'ha configurat en aquest moment, i per tant nosaltres primem, doncs, aquest acord amb els socialistes per lleialtat. Evident, nosaltres hem anat a les eleccions amb ells i, per tant, serem lleials a aquests acords que hem fet al Parlament, a l'Ajuntament de Barcelona, al de Badalona, a tots els ajuntaments on estem, però també perquè no hem acabat de veure el grau de maduresa. Jo sé que hi ha molta gent que desitja, escolta, per què no us enteneu tots i feu una proposta i tal i tal? Però aquesta mateixa gent que moltes vegades et diu això, i ho dic molt per experiència pròpia, a l'hora de votar diu, no, home, és que... davant de la incertesa, doncs el vot útil, no? I després acaben votant una cosa que no és ben bé la seva, però que els sembla que garantirà una mica més. Per tant, encara jo crec que no s'ha posat prou el pòsit de la sacsejada, doncs, que hi ha hagut en el procés, com perquè puguin agafar prou cos formacions en aquest espai central, que és inevitable que hauran de venir, eh? Que és inevitable que hauran de venir, i que, doncs, nosaltres hi serem, i sumarem, i farem per un cap, perquè la normalitat jo crec que passa per aquí, per un catalanisme que tingui clares les coordenades de què vol dir ser catalanista, la defensa de la llengua, doncs, les institucions pròpies, el respecte a les institucions, que s'ha perdut molt, el finançament, etc, etc, i que tingui, doncs, propostes en el terreny social i econòmic, dret dels pares a escollir l'escola, moderació fiscal, polítiques industrials, equilibri territorial, doncs que tingui aquestes coses com molt clares. No?
Creu que...
I d'estricta dependència catalana, diguéssim, d'estricta obediència catalana, i això no és un tema gens menor.
Li anava a dir si... perquè ara tenim, efectivament, vostè ha comentat, no?, el tema de la presidenta del Parlament, que segurament serà el gran cavall de batalla en els propers temps, no? No sé vostè com assisteix a tota aquesta qüestió.
Home, jo crec que... Primera, la presumpció d'innocència val per tothom, evidentment, per tant, també per la presidenta del Parlament.
Clar.
Ara, dit això, tots els indicis apunten, doncs, que hi haurà un judici. Dit això, el reglament del Parlament és explícit en el sentit que quan s'obre judici oral s'ha de deixar a l'escó. Hi ha hagut intents, fins i tot, de canviar aquest article, que es pot jutjar amb els ulls d'ara si va ser encertat o no va ser encertat, si responia, què responia, però en qualsevol cas és el que diu el reglament del Parlament, que recordo que té rang de llei i que una modificació es tramita com es tramita una llei. Per tant, no és una cosa que es canviï d'avui per demà, eh? Requereix consensos, etc, etc, no? Per tant, si poses de costat les dues coses, doncs em sembla inevitable doncs, que la presidenta del Parlament hagi de deixar l'escó. De fet, un dels partits que donen suport al govern sense ser-hi, com és la CUP, una mica ja se n'ha desmarcat, ha dit, escolta, això no té res a veure amb el procés, això és una altra història, en bones paraules, però ja s'ho faran, no? I, per tant, jo crec que està abocada aquesta dimissió, veurem.
Quan veu el CEO i veu que, efectivament, en el CEO cada vegada hi guanya més el no que no el sí, hi ha 15 punts en aquests moments, segons l'últim estudi que ha fet el Centre d'Estudis d'Opinió, què li passa pel cos, senyor Espadona?
Home, una mica que aquell que s'ha punxat el globo d'una il·lusió molt ben intencionada per part de molta gent. Jo veia com la gent els brillava als ulls i a vegades no entenien quan tu deies és que això serà més difícil, és que això no es pot fer així, és que cuidado que tenim el país que tenim, que vivim en l'estat que vivim en un context europeu. Que tampoc està per aquestes... Quan era això, doncs la gent et mirava malament, en alguns casos, d'altres fins i tot ja t'insultava directament, no? Que aquesta il·lusió s'ha perdut, i jo crec que això explica la decepció d'una part de gent. Jo em trobo gent que diuen, ja no l'anirem a votar mai més, em diuen. Gent que havien votat amb consciència, amb il·lusió, i que s'han sentit profundament defraudats. Jo crec que s'han de reanimar aquesta gent i ens hem d'ocupar del país, però un país que està en un context que no té res a veure amb el de l'any 15. No, han canviat moltes coses, i més que en canviaran, de geopolítica, i hem de prendre les lliçons. I jo crec que ara ens hem d'ocupar, deixi-m'ho dir d'una manera molt barroera i col·loquial, de les coses de menjar. Ens hem d'ocupar del preu dels cereals, que impacta sobre el preu de la carn, ens hem de preocupar de l'abastament d'aigua. Ara ens plou, gràcies a Déu, però esclar, és que... No, ara en aquest mateix moment, però...
M'ha espantat que estava content que per fi havia sortit el sol.
Aquests dies, però teníem un escenari de sequera que feia fredat. A la Muga ja hi havia restriccions d'aigua. Aquest matí, mirant les dades, ja s'ha recuperat molt i ja no n'hi ha. Però que tenim moltes infraestructures per fer i moltes coses per resoldre. Per tant, jo entenc que la gent doncs, es desinfli. Del CEO m'agrada molt una altra cosa.
El què?
Jo sempre porto el barret d'interior, perquè m'estimo molt aquella conselleria.
Ara li anava a parlar.
Ah, doncs miri, m'agrada molt del CEO que tots els partits polítics, sense excepció, aproven el cos de Mossos d'Esquadra. Jo m'atreviria a dir que l'únic que els suspèn és el govern, a l'hora de prendre algunes decisions.
Què li està... És que li anava a preguntar, justament, pel tema de tota l'acció, no tota l'acció del conseller Elena, però déu-n'hi-do la de decisions que està prenent, que sí. Aixequen molta polseguera,
sí.
No?
Sí, jo, nosaltres som crítics. Han fet coses ben fetes? Fer coses ben fetes. La jubilació anticipada dels Mossos a partir dels 58 anys o els 60, com passa la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia, les policies locals, a tot arreu, menys fins ara els Mossos, l'ETSAINA, menys els Mossos, això ho han resolt, ho han resolt bé, i per tant ho aplaudim, les coses pel seu nom. Per tant, no tot s'ha fet malament. Ara, dit això, hi ha decisions de naturalesa molt política i estratègiques importants pel cos de Mossos d'Esquadra. La retirada de les defenses en els Mossos quan són allò agredits, per dir-ho d'alguna manera, o judicialitza la seva feina en matèria d'ordre públic. La retirada o no presentació d'acusacions particulars en el mateix sentit. La tramitació, i a vegades cauen a la paperera de la història, que dirien els de la CUP, doncs determinades actes que aixequen els Mossos, per exemple la Meridiana, això, que no... Són un munt de decisions, o els canvis a la cúpula, que en parlarem, el ple de demà i demà passat tenim dos impactes, un que hem demanat explicacions al president de la Generalitat i les donarà, i a la tarda si no ens satisfan aquestes explicacions, nosaltres hem demanat una comissió d'investigació dels canvis. No. És lícit canviar la cúpula dels Mossos? Sí, home, és lícit fer 36 canvis? Home, parlem-ne, ja és una altra galàxia això. És normal apartar gent com l'intendent Toni Rodríguez, que portava temes sensibles, com el que parlàvem ara mateix de la senyora Borràs, entre d'altres, i enviar la Rubí. Home, lleig. Per tant, en aquest sentit, jo ho deia mig en broma, mig en sèrio, la ciutadania, anem al CEO, aprova amb nota els Mossos i el govern sembla que els suspengui. Estem en una situació realment paradoxal.
La veritat és que tenim molts temes al damunt la taula, senyor Espadaler. Ara, m'agradaria comentar una notícia que hem sabut fa una estona.
Sí.
I m'agradaria conèixer la seva opinió, no? Perquè estem parlant d'un autèntic cop el que ha establert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la zona de baixes emissions, ha anul·lat aquesta zona de baixes emissions de Barcelona, amb tot el que això pot arribar a significar, no? No sé a vostè què li sembla.
Just tinc el flash i, per tant, és molt temerari opinar sense haver llegit. Crec que hi ha la possibilitat del recurs, però en qualsevol cas queda en qüestió una de les decisions més polèmiques que havia fet l'Ajuntament a l'hora d'aquesta zona de baixes emissions, amb tot el que representa la limitació pels vehicles, no? S'ha de veure com reacciona l'Ajuntament, però deixi'm anar a la major. La seguretat jurídica també en aquest aspecte, com en tants d'altres, és fonamental pel desenvolupament normal de la vida, no només l'econòmica, que també hi fonamentalment, sinó la vida en general, no? I aquí, doncs, aquests recursos als quals el TSJ els ha donat raó, doncs, genera aquesta inseguretat que quan abans es tanqui, millor. S'ha de veure com reacciona l'Ajuntament, si ho recorre, si no ho recorre, i com queden en aquestes zones amb un recurs, si es paralitza, si no es paralitza, jo crec que això serà el jutge, però en qualsevol cas és una sotregada important a una de les polítiques que ha generat més controvèrsia, i deixi-m'ho dir així, en la qual ens hem sentit menys còmodes els que formem part del govern de Barcelona com el grup Socialistes i Units per Avançar. I aquí sempre això de l'urbanisme tàctic i aquestes coses l'hem viscut molt a contracor.
Vol dir, deixi'm ser una mica amb la persona, vol dir que el senyor Collboni ara mateix està content?
No he parlat amb ell. No he parlat amb ell. No m'estranyaria.
No li estranyaria. No barrejo, eh?
Si no, però permeti... Ara, no vull frivolitzar, és un tema molt seriós.
Ni jo. No, el que li anava a dir és que permeti'm un segon saludar a una persona per conèixer la seva valoració. És el senyor David Llort. Senyor Llort, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Llort és el president de la Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries, una de les associacions que van portar als tribunals la zona de baixes emissions, no?
Sí, correcte.
Com ha interpretat aquesta anul·lació que ha fet el TSJ?
Doncs la veritat és que des de la plataforma molt contents. L'advocat s'ha posat en contacte amb nosaltres amb la resolució de la sentència, que de fet l'estàvem esperant amb moltes ganes, perquè portem 3 anys reivindicant i del costat de tots els ciutadans i de tots els afectats i de totes les empreses que ens han estat juntament recolzant-nos i donant-nos ànims, i finalment molt contents, la veritat, de que per fi la justícia en aquest cas ha defensat a lo que és el poble i el ciutadà i no l'administració, com estem acostumats a veure-ho.
Ara caldrà veure què fa l'Ajuntament, no?
Bueno, l'Ajuntament tenim molt clar que ara mateix amb tota la seva campanya mediàtica i campanya de la por que han anat fent els últims dies, que inclús volien extendre en el distintiu B, sense cap tipus d'estudi, sense revisar absolutament res, tal com diu la sentència, que precisament per això és dels punts que ens han donat aquesta victòria, el fet de que hi hagi una manca clara de documentació, doncs, bueno, tenim molt clar que ara ells contractaran o intentaran anar amb tota la força que tenen com a ajuntament per fer la pressió i intentar recórrer aquesta bona notícia.
Veurem, estarem atents. En qualsevol cas, senyor Llor, li agraeixo que hagi compartit amb nosaltres aquesta reacció molt amable. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, bona tarda. És el president, dèiem, de la Plataforma Afectats per les Restriccions Circulatòries. En fi, el veig bé, no?
Sí, ha estat molt còmode.
Ha estat còmode?
Sí. Li agraeixo molt. Ara feia temps que no havia vingut en aquesta casa i que no havia coincidit amb vostè.
No, a mi fa una mica de temps.
Més de temps, però
feia una mica de temps.
Ha estat un plaer. Sempre tens la sensació que et queden moltes coses al tinter per parlar, però bueno...
Tinter que li agradaria parlar.
Així em podreu convidar un altre.
No, home, està convidat ja, com si vol venir la setmana vinent, cap problema.
No, hi ha molts reptes en la política nostra catalana. Tenim aquest tema, tenim un altre tema, que és tot el tema del català, l'escola, tenim un munt de temes que jo crec que ens han d'ocupar i preocupar. Tenim vagues importants en el sector, doncs, de transports, tenim problemes de logística, tenim un clam que cada vegada va prenent formes diferents de la gent del món rural, més enllà de les grans...
Digue el cap de setmana.
Exacte, vull dir, que no són temes menors, que jo crec que ens obliguen a estar atents i amatents els polítics, que a vegades tenim un món allò amb les nostres coses, però la realitat de fora és dura i ens interpel·la, jo crec.
Quines ganes de que el català deixi de ser motiu de controvèrsia política,
sí,
no?
Sí, no hauria d'haver estat mai, jo crec que no s'hauria d'haver arribat mai a dictar una sentència que fixi percentatges, que és un tema purament pedagògic.
Sí, sí.
Cal garantir el coneixement de les dues llengües? Radicalment sí, absolutament d'acord, però jo crec que això s'ha de poder modular des d'una perspectiva més pedagògica que judicial, no? I dol veure que un problema que no és tal al carrer, perquè no ho és. No ho és al carrer aquí a Barcelona, no ho és a Santa Coloma de Gramenet, no ho és a la Plana de Vic, on visc jo, no ho és a Tortosa, doncs s'hagi convertit en un problema. Però l'haurem d'arreglar.
Una última cosa, abans de marxar, encara ens liarem, encara ens amoligarem. No, home, no. Avui sentia que efectivament s'ha produït un acord per fer que càrrecs com el defensor del poble, en lloc de ser 8 anys, siguin 6, no? Sí. I també em diuen que la substitució del que seria el Consell Directiu, no?, de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, sí, director de TV3, Catalunya Ràdio, això pràcticament està a tocar, sí, segons em diuen a mi. No? Tot això no pot ser important de cara al que és treure dels mitjans aquesta cosa d'apropiació de la llengua per part d'uns o aquest tipus de símbols?
Sí, jo crec que en aquest ple que comença demà a la tarda i que dura 3 dies, uns dels temes que hi van, abans jo li comentava algun tema dels Mossos, uns dels temes que hi van és escurçar aquestes que en diem magistratures, tant de la Sindicatura de Greuges com de Comptes com de la Corpo, fer mandats més breus. Jo crec que els mandats és bo que siguin una mica més llargs que estrictament els del govern. Crec que, a més, és bo que no se solapin el mateix govern amb el mateix Corpo i el mateix síndic, això.
Clar.
Aquesta barreja crec que és saludable, democràticament parlant, però anar amb mandats de 6 anys i de 9 anys estàvem parlant, en el cas particular del Centre de Greuges, ens sembla que està absolutament fora de lloc, i això ho corregirem ja, i a partir d'aquí ja podem resoldre també, fer la substitució del síndic Ribó, doncs, que ha estat molts anys al capdavant i que jo crec que ara ja democràticament toca fer el relleu.
Ha estat un plaer. Senyor Sabalé, li ben asseguro que ho he passat molt bé amb aquesta estona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa, ens ho seguirem passant bé, perquè de seguida farem aquella cosa que ens agrada molt, que és agafar el calendari i el rellotge i fer-ho girar per saber coses que se saben tal setmana com aquesta, però avui viatjarem des de l'any 1800 a fa 4 dies. En fi, de tot plegat en parlem de seguida. Ara els hi explico. A Ràdio Estel, el Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
No és un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Estem a una mica més de 20 minuts de les 5 en punt de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? Al llarg de la tarda seguirem parlant d'aquesta notícia que hem conegut fa una estona i que realment aixecarà molta polseguera, no?, aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de carregar-se, d'anul·lar la zona de baixes emissions de Barcelona. Ha estat interessant, per cert, el comentari del senyor Espadaler, quan li he preguntat, una mica mala persona, eh? Ara no ens enganyarem, que si el senyor Collboni devia estar content. I he dit, home, no ho sé, no podia dir una altra cosa, però potser una mica sí. En fi, no sabem si el senyor Collboni voldrà o no fer declaracions, no sabem tampoc quina serà la reacció de l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a aquesta qüestió, però en qualsevol cas en parlarem, continuarem parlant en els propers minuts. 20 minuts i les 5 en punt de la tarda. Ens agrada introduir-nos en aquest calendari que barreja dates i hores, i rellotges. I començar a fer girar aquest rellotge per viatjar fins a diferents indrets. No? Avui tenim tres viatges absolutament apassionants. El primer ens porta fins l'any 1992, que era el dia en el que va morir un senyor que... Coses, jo recordo de petit escoltar-lo molt a la ràdio. No?
Moltíssim.
Moltíssim, no, Lluís? Claro. No t'havia saludat encara, Lluís?
Hola.
Bona tarda, Lluís.
Bona tarda.
Lluís Cabrera, com estàs?
Ara estic aquí, a Ràdio Estel.
Veus? Mira, mira.
I estic sentat.
Mira quina veu. Mira quina veu. El 18 de març de 1992 va morir Antonio Molina, que tampoc fa tants anys, Lluís, no?
No.
Qui era Antonio Molina? Com li expliquem al José Matosas i a la generació del José Matosas, més aviat, que ell crec que sí que ho sap, qui era l'Antonio Molina?
Home, era com la sintonia de tota una generació de la gent de la meva edat, que estem entre els 60 anys i els 70, Dic això sí perquè amb les mascaretes no se sap ben bé. Però vaja, va ser un cantant, cantaor, bueno, polèmic, perquè els més puristes del flamenco deien que no, que amb aquesta veu tan laïna no podia ser, i era un jilguero cantant, vull dir, el que feia amb les seves cordes vocals no ho feia ningú, era impossible mantenir la veu així fent onades durant no sé quan, durant 3 minuts, era una cosa... I, a més, que en cancions mítimes...
I el Soy Minero, estàvem escoltant ara de fons, no?
El Marcetero, bueno, la tira. Va vendre molts discos. Va morir jove, tenia 64 anys, crec que, quan va morir. I, bueno, va tenir 8 fills, va ser un home prolífic.
Sí. Home, va guanyar diners, aquest senyor, al llarg de la seva vida, no?, per mantenir-los.
A darrera hora, no? A darrera hora ell ja, bueno, pues, havia de fer... Anava com en carpes pels pobles i... la vida de l'artista, encara que ell va tenir una època de molt d'èxit i que segur que va guanyar diners, doncs després la vida de l'artista és dura. Però bueno, té 4 fills, dels 8 té 4 que es dediquen al món de la faràndula, diguéssim. Vull dir, no? Àngela Molina...
Miquel Molina...
Miqui, no?
Miqui Molina, sí.
Molina i dos més... I els altres deuen dedicar-se, si no a la faràndula, a algú semblant, que és lo divertit d'aquesta vida.
Carolina, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qui és, Lluís, la Carolina Lepor?
Ens ajuda. O sigui, quan jo tinc una situació embarazosa, que jo mateix me les produzco, doncs llavors li dic, Carolina... ayúdame, y m'ajuda, diguéssim.
Eso es, has visto. Buen trabajo.
No, estupendo. Carolina, ¿sabes por qué nos fijamos
ayuda
en esta noticia?
Ayuda.
¿Sabes por qué nos fijamos en esta noticia? Porque de repente, a lo mejor porque yo de pequeño recuerdo haber escuchado mucho a Antonio Molina en la radio, ¿no? Y me preguntaba, ¿dónde están hoy los Antonio Molinas?
Pues mira, yo te traigo una cosa que te va a gustar. ¿Sabes que Rosalía ha sacado el disco el viernes 18 de marzo?
Sí.
Hasta ahí podría ser todo normal, pero si nos fijamos en los discos anteriores, ella, El mal querer, lo saca la fecha de nacimiento de Carmen Amaya, y el disco anterior, Los ángeles, lo saca la fecha de nacimiento de La niña de los peines.
Ajá.
Entonces, Esto coincide con la muerte de Antonio, pero una de las canciones que a Rosalía le hizo ser bastante conocida es precisamente La hija de Juan Simón, que es un tema de Antonio Molina.
Ah.
Ella lo versiona en ese primer disco. Y yo, que no creo en las casualidades de Rosalía, creo que algo tiene que ver esos guiños que ella hace a la simbología de las fechas.
O sea, ¿que entiendes que de alguna forma Rosalía podría ser una de las herederas de Antonio Molina?
Hombre, yo creo que por la forma de cantar
sí,
podría ser.
Y, y al seu timbre de veu, al sí. metal de voz que tiene también.
Y de hecho, cuando Juanito Valderrama vio por primera vez cantar a Antonio Molina, lo que más le sorprendió de él fue la anarquía de su forma de cantar, ¿no? Le hicieron una entrevista a los pocos días de morir Antonio y decía esto de él, ¿no? Cómo le había sorprendido esa forma de cante. Cosa que Rosalía es lo que constantemente han dicho de ellos, quienes saben de flamenco, quienes saben de copla, quienes saben de canción española, incluso los reggaetoneros, los de, ¿no? otros tipos de estilos musicales, siempre se paran en esa forma de cantar, ¿no?
O sea, que a día de hoy estamos encantados con una anarquía que hace unos años hacía que te echasen prácticamente
del escenario.
Del escenario, ¿no? O sea, ¿vendría a ser eso o no?
Bueno, yo creo que ahora también ocurre esto, ¿no?
Sí.
El que propone un lenguaje nuevo, una forma nueva, pues no sabemos muy bien por qué, también se enfrenta a este tipo de cosas.
Ajá. Es más difícil abrir ese paso, ¿no? Cuando uno... Bueno, esta es una de esas cosas... A mí me pasa con la radio esto, ¿no? Cuando ves que hay un chaval que hace todo lo posible por hacer una radiofórmula exactamente igual, tal y como se hace, dices, bueno, está muy bien, lo haces muy bien, pero es perfectamente sustituible, en tanto en cuanto haces lo mismo que hace todo el mundo. Pero, sin embargo, cuando alguien instala el espíritu propio, tal vez es más difícil abrir ese paso. Pero digamos que ese abrirse paso conlleva efectivamente llegar a un público, ¿no?
Bueno, es que lo que tú llamas abrirse paso, yo siempre lo digo, Luis ya me ha oído decir muchas veces esta frase, eso se llama hacer cultura.
Ajá.
Todo lo demás es precultura o poscultura. Pero lo que hace toda esta gente que hace una nueva propuesta, eso es crear cultura, por eso hay tanto miedo. ¿Sabes? Porque es la gente que verdaderamente es libre como artista.
Ajá.
Entonces, ¿no? Proponen, saltan a una piscina donde no saben si hay o no hay agua, y eso es lo que les hace crear. Los demás son lo que tú bien dices, imitación, interpretación, seudónimos, ¿no? Incluso.
Pero fíjate qué casualidad
es esto,
que ella cantó en su disco La hija de Juan Simón,
sí.
que es una de las... Bueno, la letra es bellísima.
Ajá.
Es una cosa de llorar, ¿eh? Porque el enterrador es una hija del enterrador de un pueblo, pero es una hija no reconocida y él la tiene que enterrar. En los pueblos se entierra, en aquella época se enterraba debajo tierra. Y entonces, la hija de Juan Simón es un himno. Es un himno para, bueno, cuando la Poveda, por ejemplo, la canta también. Y, es, y Rosalía, fíjate tú cómo tuvo la vista de colocar ahí ese tema, ¿no? Y la letra, es que además el texto, la letra, es de Antonio Molina. No solamente puso la voz en esa, sino que es algo que él tuvo que... Tuvo que vivir allí en Málaga, en la provincia de Málaga donde nació, o algo, porque era muy... no sé si la tenéis aquí o no, pero buscarla.
La buscamos. Mentre la busquem, farem una cosa, que és introduir un nou esdeveniment que ens fa viatjar, i després seguim parlant d'aquesta qüestió, perquè si viatgem molt abans, fins al 1869 hem hagut d'anar per trobar l'excusa per saludar la persona que tenim a l'altre costat del telèfon, perquè ja em permetran vostès que també això és una mica així. Hem trobat que l'any 1869 es publicava el primer número d'una revista satírica i política que es deia La Flaca. És a dir, aquest diumenge farà 153 anys d'aquell moment. Lògicament, anar a buscar el fundador, doncs, era francament complicat, no? I què hem fet? Anar a trucar a la porta d'una persona que en sap molt del tema de revistes satíriques, de revistes d'humor, i que ens ha provocat riure molt al llarg de la vida. Avui ens acompanya José Luis Martín, fundador de la revista El Jueves. José Luis, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estem?
Bé, aquí tranquil·let a casa.
Tranquil·let, eh? Imagino que ara una mica més tranquil després que el 2016 deixessis El Jueves, no?
Sí, bueno, ja... Aviam, vaig entrar El Jueves, vaig començar El Jueves amb l'equip fundador a l'any 77 i després de 39 anys potser era hora, diguem-ne.
Ja. Escolta'm, com està el món de les revistes? Perquè, clar, hem utilitzat, efectivament, aquesta revista, que es deia La Flaca. Jo no sé si d'alguna manera en el món de les revistes satíriques i d'humor ha esdevingut un referent dins el que són les revistes d'aquest gènere a l'estat espanyol.
La flaca, home, aviam, a Espanya hi ha una grandíssima tradició, a Europa en general, però hi ha una grandíssima tradició de revistes satíriques. Hem de pensar que quan apareixen aquestes revistes, al segle, l'últim terç del segle XIX, no existia ni la ràdio, ni la televisió, ni l'internet, ni totes aquestes coses. L'única manera de comunicar amb la gent era a través del paper, i la revista satírica més feia una funció molt important de missatge polític. Vull dir, normalment les revistes estaven molt lligades a moviments polítics i era la manera de defensar les idees i atacar els contraris, diguem-ne. Aleshores, tenien una projecció social molt, 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 molt important. I ja dic, hi ha una grandíssima tradició. La Flaca és la primera i és a més, una revista ben editada, amb un pòster central en color molt xulo per a l'època, però en general de la vida s'han editat moltíssimes revistes satíriques en aquest país.
Mira que amb el Jueves hem arribat a riure,
I tant.
Bueno, sempre les revistes, al final, les revistes i els productes en general, no? Si encertes el moment i tal, pues és quan tens èxit. El Jueves neix en un moment fantàstic. El Jueves neix en el moment de la transició. Aquest era un país que durant moltíssims anys havia estat sense llibertat d'expressió. El tardofranquisme comencen a sortir revistes de sàtira, sobretot política, tipus el Hermano Lobo, i el Jueves encerta una fórmula en un moment en què la gent ja està una mica cansada de tanta política, perquè la transició es parla moltíssim de política tota hora. Jo crec que el Jueves encerta, com havia fet el Papus abans, a fer humor de la vida, no tan sols de la política. El Jueves comença a fer humor de la religió, de la relació de parella, del sexe, de moltes coses, no? Jo sempre dic que el Jueves ha dedicat portades a l'arribada del mòbil o del vídeo o de la televisió en color, per dir alguna cosa, que només parlàvem de política. I jo crec que això, vam encertar la fórmula, una fórmula que, a més, va ser ideada pel primer editor que va tenir la revista, que era el Josep Hilario, que és un senyor que ens diu, el Tom, el Romeu i a mi, l'any 77, que volia fer un Pulgarcito per adults.
Ja veus.
Ell venia de Bruguera, nosaltres veníem de Bruguera, de llegir TVOs de Bruguera, i va dir que volia fer aquesta combinació entre actualitat i costumbrisme i amb personatges fixes. I així va sortir el Jueves, que ja dic, va néixer en un moment, jo crec, molt oportú.
Clar que sí. José Luis, ens ha semblat una excusa magnífica per saludar-te, i ara ja per dir-te públicament, vine un dia, i en parlem amb calma, tot plegat, no?
Molt bé.
Una abraçada. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Gràcies.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda. Adéu.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
No, vindria a ser com el... Com dir-ho? Com el fenomen fan, no? En aquell moment, Antonio Molina, o no?
Home, sí.
Puede ser, sí.
Sí, ¿verdad?
De hecho, fue rapidísimo. Llegó en el año 52 a Madrid y al poquísimo tiempo, después de que Juanito Valderrama, que debía ser el que decidía, le viera.
Sí, bueno, hay como una línea, no sé si es recta o así, o curvada, como la carretera arrabasada, que sería Pepe Marchena, Juanito Valderrama, Antonio Molina.
Sí.
Dicen, estaban estigmatizados, todos tres estaban estigmatizados, perquè no tenia la veu i el que cantaven, no tenien la profunditat de les veus afillats, que diuen això de les veus laïnes i veus afillats, pues, això necessita un programa sencer,
sí,
que no cal entrar-hi ara. Però era com... No li deien los jilguero del cante o...
Joselito també li deien el peque arru i senyor. No era jilguero, era arru i senyor, ell.
Però en aquest món del flamenco sí que hi ha un lligam entre Pepe Marchena, Juanito Valderrama i Antonio Molina. Després es demostra, per exemple, Pepe Marchena ja no és discutit. No se li discute, claro. Ara ja tot el món. I al final, a Juanito Valderrama, tots els festivals de flamenco més clàssic i més allò... Pum, 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 que jo digo... El cridaven per cantar, i cantava por Soleá i rompia la pana, i cantava por Tarantas, i cantava por Sigrid, por todo. Le decían el ratón del cante. Además, tengo que reivindicar a Juanito Valderrama, perquè, clar, a Jaén no tenim molts, però, home, tenim Carmen Linares, per exemple, no, no.
Però, saps, jo sí...
Rafael Gallina...
Jo no sé com ho fas, que al final acaba relacionat amb tot, tu. És a dir, perquè no, relaciones però... amb Juanito Valderrama, perquè,
Torre del
perquè
Campo.
És de Jaén, i es relaciones a Rosalía perquè ha sortit del taller de músics.
No, jo no he dit...
No, ja ho he fet jo, però no, acabes estant liat amb tot, no? Sempre acabes tenint una mica a veure.
És el epicentro, no?
O sea, el auténtico epicentro del flamenco en España es Lluís Cabrera, ¿no? Está muy bien.
Soy el centro de la diana donde todo el mundo dispara, pero nadie ha llegado a matarme.
Bueno, lo mismo. És d'alguna manera el mateix que estàvem dient de l'Antonio Molina.
Sí.
6 minuts i les 5 de la tarda, crec que era aquesta la cançó que deia, o no?
Ella se murió de pena y yo.
La hija de Juan Simón.
És la Rosalía, ¿eh? Mira, utilitzarem la música de Rosalía, que després la podem posar amb més calma, per anar a la tercera cita, com sempre, que tenim en aquest tal setmana com aquesta. No m'he hagut de viatjar tan lluny com abans per recordar que el 24 de març, és a dir, aquí fa 3 dies, faran 8 anys, 8? No, 5 anys de la mort de Johan Cruyff. Pitu Abril, què tal, Pitu? Bona tarda.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Quina alegria escoltar-te. Igualment, com estàs, Pitu?
Doncs bé, aquí a casa, després de fer el programa que fem a BTV, a la televisió i a la xarxa, i a la xal, vaja.
Sí.
Cada migdia, aquí parlant, com ja pots imaginar-te, de futbol.
Que estrany, no, Pitu? Tu parlant de futbol, no?
Jo parlant de futbol, no?
Estranyíssim, eh? Escolta'm, la mort de Johan Cruyff, és veritat que passa el temps, és veritat que... Però sí. Queda claríssima l'herència que Cruyff ha tingut al Barça, no?
Sí, és... jo crec que és l'home... Ja com a jugador va canviar aquest equip, però sobretot com a entrenador, no? Com a entrenador, doncs va canviar, va deixar de ser un equip perdedor per ser un equip ja guanyador i un equip sobretot competitiu, amb un estil de joc totalment diferent, desconegut aquí fins aleshores, en el qual era tan important guanyar com es guanyava, no?
Clar.
Sobretot l'estil, això que és en principi és irrenunciable i que, en fi, la seva herència ha perdurat i perdura fins avui, no?
El 4-0 potser és una mica herència també, no? Bé, el 0-4, en realitat, no? Oh, quines ganes
sí.
teníem! O sigui, quines... Perdona,
sí,
eh?
Sí.
És una manera de fer-m'ho venir bé, encara que sigui un minut, per parlar d'això, no? Que bé, no, Pitu?
Sí, home, i tant. I a més, jo ho celebro per Xavi, amb el qual... tinc una relació d'amistat des de fa molts anys, des que era jugador, i efectivament Xavi és l'hereu, és el que ha seguit aquesta doctrina, no? La doctrina cruifista, Cruyff, Guardiola, però sense oblidar tampoc altres entrenadors que també han aportat, perquè jo crec que a vegades s'ha tractat injustament o s'obliden entrenadors importants en la història del Barça. Parlo de Frank Rijkaard i parlo també de Van Gaal, no? Van Gaal, un entrenador holandès. En fi, tota aquella fornada de jugadors sortits de la casa són gràcies a Van Gaal, també, no? Vull dir que tots han aportat les seves cosetes. Però és veritat que el que es coneix com a estil, com a ADN blaugrana, doncs l'hereu principal va ser Guardiola i ara Xavi, evidentment, no?
I tant.
I efectivament, ningú... La veritat és que ni el culer més optimista s'esperava el 0-4 d'ahir, eh?
Oh, quina alegria. Pitu, un plaer saludar-te. A veure si ens escoltem i ens veiem una mica més en calma aviat. Gràcies.
Quan tu vulguis, Toni, estic a la teva disposició.
Ara,
i
el mes que ve,
aquí present.
El mes que ve, què passa el mes que ve, Lluís?
El mes d'abril.
El mes d'abril. I què passa el mes d'abril?
Pitu Abril.
Ah, molt bé. Sí, home, i tant. Una abraçada,
és el,
Pitu.
El mes d'abril és el meu aniversari i també el de Johan Cruyff.
Ah, doncs mira,
ja està.
Ho ajuntem tot. Una abraçada gran. Gràcies, Pitu.
Igualment, Toni.
Adéu, bona tarda. Adéu. Ja que rius, Lluís.
És l'abril.
El que dius?
L'abril.
Ah. Mira, doncs ens quedem amb la música de la Rosalía. Amb ella arribarem a les notícies de les 5. Avui, clar, en aquesta secció mai no tenim temps per parlar molt àmpliament de les coses, però sí que ens agrada fer petites reflexions sobre coses i, d'alguna manera, jo crec que aquesta secció ens ha servit per reivindicar la figura de l'Antonio Molina dins el gènere del flamenc i trobar aquest interessant paral·lelisme respecte a la Rosalía. És a dir, que són gent molt qüestionada, probablement quan comencen, però que luego acaben haciéndole un gran bien, en este caso, al flamenco, ¿no?
Un bien maravilloso. Lo hacen, además, como más accesible y más popularizado, ¿no? Y eso es, en definitiva, lo que tiene que ser la cultura.
Ajá.
Que todos podamos disfrutarla. Y son gente que abre camino.
Claro que sí. Me encanta eso de que seas vallisoletana. Qué gentilicio tan bonito.
Hombre,
es que es bonic.
És molt bonic.
Soy vallisoletana, em diu.
Toma.
Vallisoletana, pero muy enamorada de Barcelona. Bueno, o sea, que eso, claro, que también quede ahí.
Por supuesto, por supuesto. Ha sido un placer, Carolina. Muchísimas
gracias.
Igualmente,
gracias.
Lluís, moltes gràcies, com sempre. Com va el taller de música?
Aquí estem. Bé. Tenim pendent la conversa definitiva amb tu.
Ah, sí, home. Parem quan vulguis. Gràcies, Lluís.
Una abraçada molt gran.
Una abraçada. Fem... Mira com sona la Rosalía. Mira. Quan escoltem aquesta música, que no la tallaríem mai, però clar, s'enfadarien els serveis informatius, que deuen estar preparats ja per explicar-nos tot el que està passant, que no és poca cosa, en aquest dia en el que, malgrat tot, ha tornat a sortir el sol. Fem una petita pausa. Tornem en uns minuts aquí a Ràdio Estel. El tot anirà bé.